Bon dia, els ADF de la Garrotxa apel·len a la responsabilitat i a la precaució durant la nit de la revetlla de Sant Joan.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'important és que tothom que faci una foguera ha de tenir permís. No es pot fer cap foguera sense permís. Això aquest any ho està portant el Departament d'Agricultura i que la gent sàpiga que qualsevol activitat relacionada amb el foc no es pot fer a menys de 500 metres del que és la zona forestal, ja que això és el més important per tal de prevenir els incendis.
És el president de l'ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana. En aquest sentit, els grups de defensa forestal de la comarca han preparat un dispositiu per donar suport a bombers de cara a aquesta nit. Insisteixen en la necessitat de fer fogueres i tirar material pirotècnic en espais autoritzats i d'avisar el 112 de seguida en cas de veure columnes de fum. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dilluns 23 de juny del 2025, dia de la revetlla de Sant Joan. Comencem una setmana que, òbviament, té molta més informació que nosaltres repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Una garrotxina participa a la marxa global per Gaza que finalment no s'ha pogut fer. Gemma Quinto, membre de Garrotxa en Palestina, ha participat en el viatge de més de 1.500 persones de 36 països diferents. L'objectiu de la iniciativa en un primer moment era arribar a la frontera de Rafah per denunciar el bloqueig que es viu a la franja, però l'objectiu no s'ha pogut complir perquè la policia del país ha bloquejat la seva entrada i on han passat hores i hores retinguts.
No ens deixen entrar al taxi i aleshores, ens rodegen policia secreta, ens agafen el passaport i ens fan anar fins a una porteria i ens retenen 3 hores i després 3 hores més amb un camió policial ja a l'aeroport.
Èxit multitudinari amb la festa de Corpus. Des de l'Ajuntament valoren positivament el model d'enguany i creuen que ha funcionat. Al final s'ha omplert de paradetes i activitats acompanyades de música i, a més, la faràndula olotina ha omplert la plaça Major i la sardana de Corpus ha tingut una 60 de parelles. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, fa una valoració més que positiva del resultat d'aquest nou model que s'ha dut a terme enguany. De fet, és el primer Corpus que celebra com a nou alcalde d'Olot.
Per intentar revitalitzar aquesta festa. Abans Corpus era la festa més important de la ciutat. Després la festa d'altura van agafant en aquesta rellevància i veiem que el Corpus anava desapareguent. El 21 vam incorporar els cabeçuts i els cavallets i ara darrerament amb aquestes food trucks, amb aquestes diferents activitats a l'entorn del Firal, el que volem és això, fer un reclam a Olot perquè la gent, tot i que el Corpus a vegades cau al juny, vegi que Olot hi ha activitat i que és un cap de setmana que val la pena quedar-se aquí. Per exemple, que la resta de terrasses dels bars del Firal, que a vegades fa poc que hi hagi una competència, no ha existit. Les terrasses estaven plenes, semblava que tothom estava content. També la música, el format musical, un format més distès, no tant de concert multitudinari, sinó d'acompanyament, creiem que aquest model ha funcionat.
I avui us portem una història curiosa, és la de la Mireia Berga. Ella es va estrenar aquest diumenge precisament com a balladora de cabeçut, però a la vegada s'ha retirat. Viu a Alemanya i li és complicat poder assistir als assajos, però per un cop no s'ha volgut perdre una experiència, que és la de ballar a la plaça, que feia més de 20 anys que esperava.
Com un moment que hem viscut tantes vegades des de fora, viure des de dintre, no ho sé, ser part d'aquesta història és supermaco. I això, molta emoció, molta emoció.
I avui és la nit de la revetlla de Sant Joan, demà és Sant Joan, i per tant la tradició de coca de Sant Joan no decau, malgrat l'augment dels preus de les matèries primeres. Ni l'encariment dels ous ni el del cacau han estat prou per aturar aquesta tradició. Jordi Ferrer és un dels que manté el pols de la festa amb una producció que arriba als 160 quilos de coques.
El que són tradicions estrictes de sempre no canvien. Vull dir, la coca, sí que hi ha varietats diferents, però la que surt més de Sant Joan és la coca tradicional, la del brioix amb la fruita a sobre.
I si demà és la tradició de les coques, avui és la tradició dels petards, crida per la prudència durant la revetlla de Sant Joan amb els petards. Anys enrere, el civisme i prevenció de la gent era molt menors, diu Toni Linares, el propietari de Pirotècnia Sant Roc. Linares afegeix que és molt important ser cautes a l'hora de llançar petards i mai fer-ho a mà alçada, sempre des del terra, de forma estable.
Recomanem que amb les mans ni per l'ana, Sempre deixar el petard a terra o en un puesto que sigui d'això i encendre-lo i apartar-se, però mai agafar i tirar la mà a la mà, que és el que han dit ells abans.
I avui en l'àmbit esportiu, clínica entre Tomi Robredo i Àlex Martí a l'acte de tancament de temporada del Club Tenis Olot. Una jornada plena de mainada, amb un ambient totalment festiu i, això sí, amb molt de tenis. Des del club estan satisfets amb el tancament de temporades gràcies als bons resultats. El director del Club Tenis Olot és Ignasi Vila.
No només tenis i pàdel, sinó l'escola de tenis i de pàdel, per suposat, assolint objectius a nivell d'equips, amb algunes categories hem pujat de categoria, una escola de tennis consolidada amb 120 alumnes, una escola de pàdel que el fet de només tenir dos pistes quedem una mica limitats però que a poc va creixent. Vull destacar també l'escola d'adults de tennis amb 55 participants.
I l'olotina Maria Àngels Noguer ja es comença a preparar per la Titan Desert, que se celebrarà aquest octubre a Almeria. De moment, una de les seves prioritats és sortir a entrenar durant les hores de més sol per acostumar el seu cos a la calor.
I sobretot llargues distàncies. Allà ens trobarem, són quatre etapes seguides, de quatre dies seguits, llavors són un total d'uns 300 quilòmetres i uns 6.000 de desnivell. Per tant, el que interessa són fer hores a sobre la bici i anar entrenant pues, tant la teva resistència física com mental i posar-te una mica a prova, no?, per allà poder pues, complir l'objectiu que és acabar la Titan.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui es notícia tot això. Òbviament, hasta el dia d'avui està marcat també per aquesta guerra que ha entrat ara als Estats Units. Com deia, els Estats Units entren en guerra amb l'Iran. El president Donald Trump diu que han devastat el seu programa nuclear. Donald Trump amenaça doncs, el règim dels ayatolàs amb més atacs si la pau no arriba aviat. En aquest sentit, hi ha hagut l'operació Martell de mitjanit dels Estats Units a l'Iran, B-2 i bombes antibúnquer. Donald Trump ha enviat un grup d'atac format per 7 avions B-2 que no han estat detectats per les defenses iranianes, mentre un altre grup es dirigia al Pacífic com a maniobra de distracció. Tornem cap a casa, tornem cap a Espanya. Sánchez anuncia un acord amb l'OTAN perquè Espanya no porti més del 2,1% en despesa militar. El pacte arriba després de les crítiques de Donald Trump a la inversió del govern espanyol en defensa. Més coses del dia d'avui. En aquest sentit, Ábalos i Koldo declaren al Suprem després de les últimes revelacions que impliquen Santos Cerdán. El jutge ha rebutjat suspendre la declaració de Koldo García, que havia demanat amb caràcter urgent el seu ajornament per exercir el seu dret a una defensa efectiva. I a casa nostra, a Catalunya, tensió entre Mossos i manifestants en la visita dels Reis a Montserrat pel mil·lenari. Els manifestants han intentat trencar el cordó per accedir al recinte i els Mossos han denunciat un home per atemptat contra l'autoritat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa al temps, la calor intensa que ens acompanya durant les últimes setmanes es manté i no afluixa. La temperatura mínima ha estat semblant, tot i que ha reculat lleugerament a punts de l'interior i s'ha mantingut o ha pujat un pèl a la costa. Molts valors a l'interior de 16-21 graus, a la costa entre els 22 i 25 graus. Del dia la temperatura és de canícula, tornarà a haver-hi valors entre els 33 i 39 graus a l'interior, algun valor de 40 graus més al Pla de Lleida i al voltant dels 28 a 32 a la costa, amb un ambient humit i xafogós. Durant la Revetlla de Sant Joan, la temperatura serà clarament superior a la mitjana climàtica. Cap a les 10 de la nit, el Pirineu estarà entre els 17 i 20 graus, a l'interior entre 25 i 30 i a la costa entre 25 i 28 graus. Al matí és assolellat, amb aquestes boirines als dos extrems de la costa i calitja per la pols sahariana. A la tarda creixen nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al nord de la depressió central, també en alguns punts de les comarques de Girona. En aquests indrets hi poden caure alguns ruixats, localment en forma de tempesta, i podrien anar acompanyades de calamar-se. Quan caigui la nit, la tendència d'aquestes precipitacions és que s'anirà apagant. A la resta del país farà sol amb núvols alts i mitjans i també núvols prims. Pel que fa al mar, calmes o terral molt fluix a primera hora al litoral, amb mar plana o arrissada al centre del dia, i durant la tarda ja bufa aquesta marinada amb vents de sud fluixos moderats i amb marejol. Una costa que repassem també aquestes temperatures perquè molta gent va passar la Revetlla també a les costes d'aquí a Catalunya. Per Sant Joan, les màximes pujaran algun grau, dia de calor molt intensa, fins i tot extrema en alguns punts, amb valors de 38 a 40 graus. En aquestes zones ja tenim avisos activats per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. El dia de demà serà assolellat i durant la tarda de Sant Joan hi haurà alguna tamborinada tempesta per al Pirineu i al Prepirineu, això sí, de curta durada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes. De fet, obrim parlant d'aquesta Revetlla, i és que els ADF de la Garrotxa apel·len a la responsabilitat i a la precaució durant la nit de Revetlla de Sant Joan. Els grups de defensa forestal de la comarca han preparat un dispositiu per donar suport a bombers de cara a aquesta nit. Insisteixen en la necessitat de fer fogueres i tirar material pirotècnic en espais autoritzats. I això sí, d'avisar el 112 de seguida en cas de veure columnes de fum. Gerard Puigdemont.
Les ADF de la Garrotxa fan una crida a la precaució i a la responsabilitat de cara a aquesta nit de Revetlla de Sant Joan. Apel·len a la ciutadania a fer cas de les normatives i no cometre imprudències que puguin generar incendis forestals.
L'important és que tothom que faci una foguera ha de tenir permís. No es pot fer cap foguera sense permís. Això aquest any ho està portant el Departament d'Agricultura, i que la gent sàpiga que qualsevol activitat relacionada amb el foc no es pot fer a menys de 500 metres del que és la zona forestal, ja que això és el més important per tal de prevenir els incendis.
També alerten de la facilitat amb què es pot generar un incendi forestal, i més quan s'hi afegeix material pirotècnic. No es poden tirar petards prop de zones forestals i camps de conreu. També recomanen que els petards siguin tirats sempre amb algun adult a prop i que es procuri no molestar, per exemple, els gossos.
El material pirotècnic en zones que estiguin autoritzades pels ajuntaments, i intentar aquesta correlativitat entre la ciutadania i els petards, per tal que sigui una festa al qual pugui gaudir-la tothom.
Per aquesta nit, les ADF de la Garrotxa han preparat un dispositiu que consta de 3 vehicles repartits per diversos pobles de la comarca, posant especial atenció a Mieres, Ridaura, Argelaguer, Besalú, Sant Ferriol i Maià de Montcal, i amb constant coordinació amb bombers. Des de fa setmanes asseguren que s'han estat reunint amb el grup d'emergències que es coordina a nivell comarcal.
El que tenim és que la massa forestal, amb les pluges que hem tingut, sí que hi ha un índex d'humitat molt alt, però el que deia abans, no?, del tema del que seria vegetació herbàcia, les gramínies han crescut molt, i per tant tenim el que seria un matollar i l'herba que és molt alta, i que quan pugen les temperatures i s'assequi, això farà que el perill d'ignició sigui molt més alt. És un any que ha crescut molt el conreu i per tant hi ha molt de gra, però això contrapartida fa que també hi hagi molta més palla, i que si aquesta palla no està recollida, el tema de les ignicions doncs és més preocupant.
Enguany les ADF també acompanyen el camí de la Flama del Canigó des de Coll d'Ares fins a arribar als diversos municipis de la Garrotxa. Des de primeres hores del matí, membres de les ADF de la Garrotxa han acompanyat els rellevistes per garantir una major seguretat. Demanen que qualsevol persona que vegi una columna de foc truqui de seguida al 112.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Més notícies. Una garrotxina participa a la marxa global per Gaza, que finalment no s'ha pogut fer. Gemma Quinto, membre de Garrotxa en Palestina, ha participat en el viatge de més de 1.500 persones de 36 països diferents. L'objectiu de la iniciativa, en un primer moment, era arribar a la frontera de Rafah per denunciar el bloqueig que es viu a la franja. Però l'objectiu no s'ha pogut complir perquè la policia del país ha bloquejat la seva entrada i on hi han hagut de passar hores retinguts. Roger Isant.
Gemma Quinto ha viscut una setmana en el territori més protagonista els últims mesos a l'àmbit mundial, com és el camí cap a la franja de Gaza. Quinto, juntament amb més d'un miler de persones, ha participat en una marxa on inicialment els objectius eren varis, com denunciar el bloqueig inhumà imposat sobre la franja de Gaza i exigir la fi del genocidi. També exigir l'aixecament immediat de les restriccions a l'ajuda humanitària amb la frontera amb Rafah. Alhora, també volia visualitzar la situació de més de 3.000 camions d'ajuda amb aliments, medicines i subministraments essencials que estan retinguts a la frontera. La marxa també pretenia reivindicar que quan els governs són còmplices, toca a la societat civil organitzar-se. Tot plegat fa pocs dies ha acabat en el no-res, ja que les autoritats policials no van permetre el lliure moviment dels membres de la marxa. Tot plegat ho explica la mateixa Quinto als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
No ens deixen entrar al taxi i aleshores, bueno, ens rodegen policia secreta, ens agafen el passaport i ens fan anar fins a una porteria i ens retenen doncs 3 hores i després 3 hores més amb un camió policial ja a l'aeroport.
Després d'aquests fets, van passar 6 hores retingudes i van ser alliberades de la custòdia policial. En aquest cas, eren un grup de 40 persones de nacionalitats diferents i no es van poder comunicar, ja que segons les normes del país no tenien cap dret reconegut. Detalla la garrotxina quina era la seva situació a Egipte, zona en la que es trobava juntament amb altres persones.
Tot el que estava passant d'Israel a Iran encara feia pujar més les alertes a Egipte, no? I estava realment a Egipte, al Caire, que és on jo he estat, estava molt militaritzat, o sigui, hi havia molta policia secreta, hi ha molts esforços en controlar el que passa a nivell social, i no hi havia condicions de seguretat i aleshores se'ns va recomanar que tornéssim a casa.
La membre de Garrotxa en Palestina reconeix que en moments tenia cert respecte a la situació i fa una crida a les institucions perquè responguin al que consideren un conflicte que es viu actualment a la franja de Gaza.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Èxit multitudinari a la festa de Corpus des de l'Ajuntament. Valoren positivament el model d'enguany i creuen que ha funcionat. Al final es va envoltar de paradetes i activitats acompanyades amb música. A més, la faràndula olotina va omplir la plaça Major i la sardana de Corpus ha tingut una seixantena de parelles. Néstor Carvajal.
Olot ha acollit aquest cap de setmana la festa de Corpus. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, fa una valoració positiva del resultat.
Per intentar revitalitzar aquesta festa. Abans Corpus era la festa més important de la ciutat, després la festa d'altura van agafant en aquesta rellevància, i veiem que el Corpus anava desapareguent. El 21 vam incorporar els cabassuts i els cavallets, i ara darrerament doncs, amb aquestes food trucks, amb aquestes diferents activitats a l'entorn del Firal, el que volem és això, fer un reclam a Olot, doncs perquè la gent, tot i que el Corpus a vegades cau al juny, doncs vegi que Olot hi ha activitat i que és un cap de setmana que val la pena quedar-se aquí. Per exemple, que la resta de terrasses dels bars del Firal, que a vegades doncs, fa poc que hi hagi una competència, doncs no ha existit, les terrasses estaven plenes, semblava que tothom estava content, també la música, el format musical, un format més distès, no tant de concert multitudinari, sinó d'acompanyament, creiem que aquest model ha funcionat.
El plat fort del Corpus no és altre que la faràndula olotina. Charles balla com a cabassut per primer cop al ball de gegants, cavallets i cabassuts.
Jo crec que és un gran honor. De moment està sent una gran experiència i com a olotí, jo crec que és un dels màxims honors que pots tenir, portar la faranda olotina i poder viure aquesta experiència. Aquí a fora estem a 32, a dins devem estar a 38 tranquil·lament, amb sensació de 40. S'ha fet un pèl llarg, però tot sigui això el problema. Mentre faci això la gent pugui gaudir, nosaltres també gaudim.
La festa de Corpus no sempre ha gaudit de tanta vitalitat i atenció. Narcís Ferrer, sardanista i president de Flor de Fajol, impulsors de la sardana de Corpus, dona el seu punt de vista de com ha evolucionat.
Després d'una colla d'anys siguent junt amb en Miquel Serrat, els que més vegades hem participat a la sardana de Corpus. I d'això parlo de 40 i tants, que per no dir 50 i tants. Per desgràcia, com hi ha activitats d'aquestes d'envergadura, tothom hi sol ser-hi. I si no, fixem-se com anem a fer la sardana de final de festes d'altura al Firal Petit, estarà així si no hi ha res de nou. I per què? Perquè la gent doncs s'ho estima i s'ho estima de debò, que m'he fet molt gran, però no, molt bé. I a més molt content, perquè hi ha 8 anys que el difícil ha estat tirar-la endavant la sardana, perquè hi havia 7 anys que només érem 15 o 16 parelles.
A la sardana de Corpus d'enguany hi han participat una 60ena de parelles en total.
I no deixem enrere Corpus perquè avui us portem una història curiosa, la de la Mireia Berga. Ella es va estrenar aquest diumenge com a balladora del Cabeçut, però a la vegada s'ha retirat. Viu a Alemanya i li és complicat poder assistir als assajos, però per un cop no s'ha volgut perdre una experiència, la de ballar a plaça, que feia més de 20 anys que esperava.
Ser ballador de la Faràndula és per molts complir un somni i fer allò que fa molts anys que esperes. Enguany per Corpus la Mireia Berga s'estrenava després de més de 20 anys esperant a la llista. La seva, però, ha estat una experiència express dins el grup de la Faràndula d'Olot. Aquest diumenge s'estrenava com a Cabeçut per Corpus, però a vegades s'acomiadava.
Com un moment que hem viscut tantes vegades des de fora, viure des de dintre, no ho sé, ser part d'aquesta història és supermaco. I això, molta emoció, molta emoció.
I és que formar part de la Faràndula no és només un honor i una recompensa a l'espera de molts anys, és també compromís i dedicació, i comporta haver assistit a un mínim d'assajos que a nivell intern es pacta. La Mireia té 32 anys i viu des de fa un parell d'anys a Friburg, Alemanya. Va estudiar llengües aplicades i treballa de professora.
I això ara em va agafar que estic vivint a Alemanya, i quan vaig veure que m'estava a punt de tocar vaig pensar què faré, i dic, bueno, quan em toqui ja m'ho plantejaré. I al final m'he pogut muntar per venir ara per Corpus, segurament bueno, ja serà el primer i l'últim cop, però almenys m'he pogut muntar i no me'n penediré pas mai.
A partir d'ara veu difícil que pugui tornar a tenir diverses setmanes lliures i que pugui ser Olot per assistir als assajos. Cabeçuts i cavallets han assajat durant 2 dies a la setmana des del mes de maig. Per aquesta ocasió la Mireia s'ho ha pogut fer venir bé i reconeix que l'esforç ha valgut la pena.
Estava ballant i estava pensant, buah, ho deixo moltíssim, però a la vegada no em podia deixar endur per l'emoció perquè havia d'estar concentrada. Però super, super maco, estic super contenta d'haver-ho fet, encara que sigui més un cop, però més val això que cap.
Una experiència molt ràpida i dos balls a plaça que de ben segur la Mireia no oblidarà, una de les moltes històries que es podrien explicar dels membres de la Faràndula.
I és que les tradicions són tradicions, de fet, ara arriben dies de més tradicions. Demà és Sant Joan i la tradició de coca de Sant Joan no decau malgrat l'augment dels preus de les matèries primeres. Ni l'encariment dels ous ni el del cacau han estat prou per aturar aquesta tradició. Jordi Ferrer és un dels que manté el pols de la festa amb una producció que arriba als 160 quilos de coques, Abril Coma.
La màgia de la revetlla de Sant Joan continua viva a Ferrer Xocolata, malgrat l'increment dels costos de producció. Jordi Ferrer, al capdavant del negoci familiar, assegura que les tradicions no canvien.
El que són tradicions estrictes, de sempre, no canvien. Vull dir, la coca, sí que hi ha varietats diferents, però la que surt més de Sant Joan és la coca tradicional, la del brioge amb la fruita a sobre.
Alguns ingredients s'han apujat de preu, com els ous o el cacau, tot i que aquestes coques no en porten gaire. La varietat més popular continua sent la coca de brioix amb fruites confitades, però també triomfen la de crema cremada, la de llardons i la farcida de xocolata. El dia de la setmana en què cau la festa condiciona la pastisseria. Aquest any la revetlla cau en dilluns i Sant Joan en dimarts, la qual cosa configura un cap de setmana llarg.
Nosaltres creiem que serà una mica dolent. El fet de que Sant Joan sigui en dimarts la revetlla un dilluns, tenim un pont, un cap de setmana llarg de 4 dies, potser la gent marxa, però cau de dir potser. És que tampoc ho sabem.
Sigui com sigui, tenen el control del ritme de feina gràcies a les comandes anticipades, que permeten ajustar les previsions de producció. La passió per la tradició va més enllà del territori. Fins i tot a Nova York, un grup de catalans celebra Sant Joan amb coca i mantenen viva la cultura catalana als Estats Units, on el concepte de coca no existeix. Per Jordi Ferrer, la coca de Sant Joan és més que un producte, és herència. Encara conserva la llibreta del seu avi, escrites a mitges en francès i les mesures en lliures, on es va apuntar per primer cop la recepta que avui dia segueix utilitzant.
I avui també són tradicions els petardos. De fet, avui és la revetlla de Sant Joan, i és que hi ha una crida per la prudència durant la revetlla de Sant Joan amb els petards. Anys enrere, el civisme i prevenció de la gent eren molt menors, diu Toni Linares, el propietari de Pirotècnia Sant Roc. Linares afegeix que és molt important ser cautes a l'hora de llançar petards i mai fer-ho amb mà alçada, sempre des del terra i de forma totalment estable.
Per Sant Joan i també per Sant Pere hi ha el costum de tirar petards, una tradició que requereix prudència i sentit comú perquè tothom pugui gaudir. El propietari de Pirotècnia Sant Roc, Toni Linares, recorda que no està permès tirar-los a menys de 500 metres del bosc i també dona consells de seguretat.
Recomanem que amb les mans ni per l'ànec. Eh? sempre deixar el petar a terra o en un puesto que sigui d'això, i encendre'l i apartar-se. Però mai agafar i tirar-la amb la mà, que és el que han dit ells.
Linares recorda als pares tenir responsabilitat de la mainada i tenir-la vigilada. A més, sempre s'ha de respectar la distància de seguretat recomanada a la caixa. També demana de ser prudent i no tirar diversos coets de cop. El responsable de vendes de pirotècnia Sant Roc, Pau Porxes, anima a agafar un lot de petards pels més indecisos.
Jo aposto per al pack, com ha dit ben Denís. Jo soc molt partidari d'anar directe pels packs, els recomanem molt, perquè al final és el que diu, no? Hi ha una mica efecte terra, efecte aire, hi ha també fons, n'hi ha de més petites, de més grans, fins i tot també hi ha traques.
El propietari de la pirotècnia assenyala que els hàbits de consum han anat canviant. Abans era molt més comú comprar coets, però que avui dia les bateries i les fonts són molt més populars.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui, en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
I en esports, clínica entre Tomi Robredo i Àlex Martí a l'acte de tancament de temporada del Club Tenis Olot. Una jornada plena de mainada, amb un ambient totalment festiu i, òbviament, amb molt de tenis. Des del club estan satisfets amb el tancament de temporada gràcies als bons resultats.
Aquest cap de setmana s'ha fet l'acte de cloenda del Club Tenis Olot. Dintre del marc del 75è aniversari, s'ha convidat Toni Robredo i Àlex Martí a fer una exhibició durant el matí. Robredo, ex número 5 del món actualment retirat, i Martí, de 26 anys, amb el 343 rànquing mundial segons l'ATP. El director del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, valora positivament la jornada.
Pretenem que sigui una jornada lúdica, festiva, de fi de festa, per commemorar el final de temporada dels alumnes de l'Escola de Tenis i de Pàdel. Una jornada que estarà formada per un clínic de tenis professional entre en Tomi Robredo i l'Àlex Martí. Tomi Robredo, el sobren les paraules, exjugador 5 del món, del rànquing mundial, i l'Àlex Martí actualment al 343 de l'ATP. Una jornada que posteriorment també farem una banyada a la piscina, amb un inflable, amb un ambient festiu.
Vila afegeix que la temporada pel club ha sigut molt intensa, no només pel que fa a tenis i pàdel, sinó com a club.
No només tenis i pàdel, sinó l'Escola de Tenis de Pàdel, per suposat, assolint objectius a nivell d'equips, amb algunes categories hem pujat de categoria, una escola de tennis consolidada amb 120 alumnes, una escola de pàdel que el fet de només tenir dues pistes quedem una mica limitats, però que a poc va creixent. Vull destacar també l'escola d'adults de tennis amb 55 participants.
De cara al futur, durant la tercera setmana de juliol, el club organitzarà el campionat juvenil d'estiu. Al mes de novembre es tornarà a organitzar un obert de pàdel i al final d'any es conclourà amb el campionat social.
I la ciclista Ludina Maria Àngels Noguer va pujar amb una bicicleta per primera vegada a la seva vida com a procés de recuperació d'una lesió de menisc. A mesura que van anar passant els anys, va decidir federar-se i començar a competir. Ha realitzat moltes rutes i proves importants, com l'última Orbea Monegros o la primera posició que va aconseguir a la distància curta de la Lliga BTT de la Garrotxa, entre moltes altres. Ara el pròxim repte és majúscul. L'objectiu és poder acabar la Titan Desert del Meri que es durà a terme aquest octubre. Serà la primera vegada que hi participa i, de fet, ja fa temps que s'està preparant per aquesta cursa, que és una de les més dures en l'àmbit estatal.
Sobretot llargues distàncies. Allà ens trobarem, són quatre etapes seguides, de quatre dies seguits, llavors són un total d'uns 300 quilòmetres i uns 6.000 de desnivell. Per tant, el que interessa són fer hores a sobre la bici i anar entrenant pues, tant la teva resistència física com mental i posar-te una mica a prova, no?, per allà poder... Pues, Complir l'objectiu que és acabar la Titan.
La ciclista del Club Ciclista Basc participarà en aquesta edició de la Titan Desert d'Almeria. Aquesta prova té 4 etapes diferents i passa per el Desierto de Tabernas i el Cabo de Gata. Són uns 350 quilòmetres amb molt de desnivell positiu. A la ciutat ja hi ha ciclistes que hi han participat, però en categoria femenina són molt poques o pràcticament no hi ha hagut participació. Explica que per això ha deixat de costat les curses populars i ara farà llargues distàncies. Noguer diu que per poder acabar aquest tipus de curses tan dures és important arribar bé a nivell mental.
Suposo que sí, jo si no de caic, el tinc al cap força puesto, perquè he fet alguna prova el mes d'abril, vaig fer una Monegros que es van trobar el més de la meitat de la cursa em ven en contra i la veritat és que vaig aguantar-la bé. Em van fer una altra Huesca que també van tenir problemes amb el vent i bueno, en aquest cas bé, no? Bueno, crec que mentalment estic preparada.
La Titan Desert d'Almeria tindrà lloc del 2 al 5 d'octubre, 4 etapes en 4 dies. Un dels principals problemes que hi ha és que, tot i ser la tardor, la calor serà la protagonista durant aquestes 4 etapes. Una problemàtica que la ciclista lutina vol portar controlada des del primer dia amb els entrenaments que està fent durant les estones on el sol hi és el més protagonista.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I nosaltres ho deixem aquí, deixem aquest informatiu de migdia d'avui, dilluns 23 de juny del 2025, dia de la Revetlla de Sant Joan. Nosaltres recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, també, com sempre, a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu bon dia i bona Revetlla. Gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.